Solidaris, amb Adrià Bas.
És vigília de Sant Jordi a Catalunya. Què tal, solidaris? Bona tarda. Avui començarem el programa al Líban, un país ben a prop del nostre, al que cada vegada hi haurem de parar més atenció. Diuen que està gairebé col·lapsat en alguns aspectes per les desenes de milers de refugiats que hi viuen. I és als camps palestins on més es nota aquesta pressió. Problemes de subministrament elèctric, persones amuntegades en vivendes mal construïdes, poca higiene, molta pobresa, però sobretot una batalla interna pel control i el lideratge. Ara de seguida connectarem amb Ain al-Hilweh, on la setmana passada hi havia greus enfrontaments entre grups radicals i les milícies de l'OAP. I després, pensant que demà potser comprareu algun llibre, un d'aquells que segur que no serà a les llistes dels més venuts, però que precisament per això avui el portem als solidaris. Lletres blaves per l'autisme, un recull literari de l'associació cultural Univers Àgata, per crear consciència i explicar al món què és l'autisme i quines són les principals necessitats que afronten les famílies que hi conviuen. Fins les 4, en aquesta casa, és l'hora de pensar en les persones.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Els darrers dies, a través de les xarxes socials, diversos activistes, diverses persones del món de la cooperació ens alertaven de la situació que s'està vivint els darrers mesos, especialment les darreres setmanes, als camps de refugiats palestins del Líban, especialment a Ain al-Hilweh. Nosaltres hem volgut contactar amb Adèle Abousselem, que és membre del Centre de Solidaritat Social del Líban. Adèle, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la situación en Ain al-Hilweh?
Bueno, hoy la situación está un poco tensa después de pasar una semana de enfrentamiento entre grupos militares extremistas y otros nacionales. Este campo representa para nosotros, que significa para nosotros, es el retorno a Palestina. Este campo está siempre bajo una amenaza de ataque para eliminar el derecho a regreso. Sabe, ese campo es el campo más grande en el Líbano, con más de 100.000 refugiados palestinos adentro desde el 1948. Y más cuando el conflicto de Siria en 2011 entraron más de otros 20.000. Viven dentro del campo Ain al-Hilweh más de 120.000 entre refugiados palestinos del Líbano y otros de refugiados palestinos de Siria.
Por tanto, la situación se hace muy insostenible.
Sí, la situación siempre es porque estos fueron los enfrentamientos más duros durante los 3 años pasados. ¿Me entiende? Porque aquí estamos hablando de un barrio chiquito dentro del campamento. Se ha destruido o se ha dañado más de 550 casas. Entre ellas, 57 casas completamente destruidas. Y más de 116 casas necesitan grandes mantenimientos. Quiero decir, ahora hay más de 116 familias que no pueden regresar a su casa. Están viviendo en algunas agrupaciones afuera del campo o dentro del campo. Y hasta puede ser que dentro de la casa de unos familiares. Estamos hablando de una intensidad grande de familias que viven dentro de casas. Ahora ya la intensidad es más grande dentro de casas. Otro problema es de que hay más de 141 tiendas también han dañado. Quiere decir que hay más de 140 familias que ya no tienen un ingreso económico para que puedan vivir. En general, la situación dentro del campo de palestinos es muy terrible a la hora de la situación económica, ¿me entiendes? Dentro de Ain al-Hilweh y dentro de otros campos, porque nosotros ya saben que nosotros estamos prohibidos, no tenemos derecho para trabajar oficialmente en el Líbano.
¿Cuál es la razón concreta en este caso de los enfrentamientos? Tú decías hace un rato, Adèle, que se enfrentaban miembros de la organización palestina con grupos radicales. ¿Cuál es el motivo de estos enfrentamientos?
Es el control del campamento. ¿Quién pueda tener el control del campamento para ser el vocero de los refugiados palestinos dentro de Ain al-Hilweh y después dentro de los otros campos en el Líbano, ¿me entiendes? Eso es lo que he visto. Pero para nosotros lo que no se ha visto es para nosotros que los campamentos están bajo amenaza de desechar la gente afuera del Líbano. Lo que quiere el gobierno del Líbano y lo que quieren otros, ¿me entiende? Como Israel quiere eliminar lo que es refugiado palestino en el Líbano o en otros países. Porque siempre el gobierno del Líbano, los partidos políticos libaneses radicales, tantos islámicos o cristianos, siempre hablan de la existencia de los palestinos, que la existencia de los refugiados palestinos es muy grande, que el Líbano no puede aguantar esta existencia, ¿me entiendes? Dicen siempre, la mejor cifra, dicen que nosotros, como gobierno libanés, puede aceptar que haya solo 30.000 refugiados palestinos. Uh-huh. Esta es la que no se habla, porque las condiciones de los campamentos como tal es terrible a la hora de que todos los campamentos están bloqueados por el ejército libanés, estamos prohibidos a trabajar, no podemos construir dentro de los campamentos, no podemos hacer mantenimientos, no podemos obtener casas afuera de los campamentos. Lo que quieren siempre es hacer la vida nuestra muy difícil para obligarnos a salir por nuestra cuenta.
Uh-huh. Hay problemas también de suministros de agua, luz y de energía, ¿verdad?
En general, sabe que la UNRWA, que es la Organización Internacional de las Naciones Unidas para atender a los refugiados palestinos, es su obligación a tener la infraestructura de los campamentos, tenerla bien. Últimamente, en los años pasados, la infraestructura como tal está bien. A la hora de, vamos a decir, de agua potable, a la hora de decir de la agua sucia, no sé cómo se llama. Pero la electricidad es el problema de todo el Líbano, ¿me entiendes? Pero en qué momento se ve más problema. Uh-huh. Pero el otro problema es el problema económico, ¿me entiendes? Que la gente son muy pobres, no pueden trabajar bien, no pueden tener salarios. Bueno, es el problema más que el problema de infraestructura. Pero cuando hablamos de campamentos, no hay una condición de vivir muy, muy saludable dentro del campamento. No entra la luz, mucha casa, hay mucha humedad, hay muchas enfermedades, más bien alérgicas en los pulmones, por la densidad, porque la gente una construye arriba de la otra, no hay una cosa, arquitectura muy buena.
Ajá. Las organizaciones internacionales a través de la UNRWA o las grandes ONGs tienen acceso al campo para dar ayuda y apoyo.
Bueno, la UNRWA sí. La UNRWA está trabajando en los campos desde el 48 y la UNRWA todavía trabaja casi con los mismos dinero que tenían desde los años 50. ¿Me entiende? La necesidad es ahora es muy grande y la UNRWA no puede cubrir toda esa necesidad. Entonces la UNRWA ofrece la cosa primaria, ¿me entiendes? Salud primaria, atención de limpieza e infraestructura, ¿me entiendes? Pero no ofrece, por ejemplo, lo que tiene que ver con, vamos a decir, desarrollo de los campos y hacer asociaciones, ayudar a la gente para abrir proyectos, estas cosas, no. Hay necesidades que son muy grandes, necesitan gobiernos, ¿me entiendes?, para atender estas necesidades. Uh-huh. Estamos hablando de más de 400.000 personas que yo creo que ONG no pueden cubrir toda esa necesidad.
Uh-huh. Adel Abu Salem, director executiu de l'associació Centre de Solidaritat Social del Líban. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Mira, portem massa batalles com per acotar el cap i fer veure que no ha estat res.
Soc Ermengol Tolsà, membre de l'associació Humoràlia, que conjuntament amb la coordinadora d'ONGs i altres moviments solidaris de Lleida, volem anunciar que el divendres 19 de maig a les 8 hores del vespre al local centre de Maldà, a l'Urgell, farem la presentació de l'exposició il·lustrada Drets Humans, el nostre món, la nostra dignitat i el nostre futur, amb la col·laboració d'il·lustradors d'arreu del món utilitzant l'humor gràfic com a gènere periodístic de denúncia, reflexió i acció. L'exposició estarà acompanyada de la conferència Els reptes actuals de la protecció dels drets humans, que farà Eva Montoro, tècnica de la coordinadora ONGs i altres moviments solidaris de Lleida.
I del Líban al Sàhara. S'acosta l'estiu i molts nens i nenes saharauis vindran a Catalunya a passar uns mesos a casa de famílies catalanes que fa dècades que se solidaritzen amb el Sàhara Occidental. Per si us plantegeu rebre un d'aquests nens a casa vostra, sapigueu que és un gest molt constructiu i que crea llaços que a vegades són de per vida. La Marta Molina ha conegut la Vida Mohamed, una cooperant saharaui que treballa per promoure la resistència no violenta i que quan era petita va passar molts estius a Catalunya. La xarxa Molina.
Aquesta setmana són per Catalunya dos activistes saharauis per participar en una trobada amb altres activistes que venen de Tunísia, Jordània, l'Iraq i el Marroc per traçar estratègies per sortir del conflicte de forma no violenta, sense que s'hagi de tornar a la guerra. Xavier Serra és coordinador de la Federació d'Associacions Catalanes d'Amics del Poble Saharaui.
Per desgràcia, això és un camí complicat i difícil, i el poble saharaui porta 40 anys en totes les benediccions de les Nacions Unides sobre els seus drets, però sense que la població vegi cap moviment ni cap avanç en la consecució d'aquests drets. Reconeixen el seu dret al referèndum, està signat des del 91 acord amb Marroc per fer-lo, però van passant els anys i continua la gent, uns en els campaments, abandonats al desert, i els altres al territori ocupats enmig d'una forta repressió.
Durant aquest mes d'abril, el Consell de Seguretat de la ONU s'està reunint per valorar si renoven un any més el mandat de la missió de les Nacions Unides per al referèndum del Sàhara Occidental. Hassan Alia va ser un dels líders de l'acampada de Dzeimizik i actualment en refugiat polític a l'estat espanyol. Està sent processat en el marc dels judicis als 25 activistes organitzadors de l'acampada.
Estic condenado a cadena perpetua en un tribunal militar. ¿Y por qué? Solo por el hecho de organizar un campamento como el 15M aquí, por ejemplo, en la Plaza Cataluña, pues salimos miles y miles de personas, mujeres, hombres, ancianos, niños, y acampamos a 15 kilómetros de la ciudad de Laayoune, que es la capital del Sáhara Occidental, y ahí hemos decidido que no vamos a volver a nuestras ciudades hasta cumplir nuestros derechos sociales y políticos. Y hemos vivido unos 28 días maravillosos porque hemos conseguido por primera vez vivir libremente los saharauis, entre los saharauis, bajo nuestras jaimas, porque la jaima para nosotros es algo muy importante en nuestra cultura. Eso empezó, este campamento, este acto, pues empezó el día 10 de octubre de 2010, 10-10-10 ha sido casualidad, y se terminó el día 8 de noviembre, donde saltaron los militares, donde asesinaron a personas, incluso a niños.
Sana Alia recorda Nayem El Ghari, de 14 anys, que va ser assassinat el 18 de novembre per l'exèrcit marroquí a Laayoune. Alguns han considerat l'acampada de Dzeimizik com la primera de les primaveres àrabs. Actualment, Alia resideix al País Basc i espera que un dia s'acabi el drama dels refugiats.
Nunca más podrás poner los pies en tu casa.
Bueno, en mi casa la verdad que es muy complicado. Nunca voy a entrar mientras el Sahara está ocupado. Han sido muchos años de no poder volver a mi país. Yo nunca había imaginado que voy a estar viviendo en otro país solo, sin familias, porque nosotros somos muy familiares y ha sido muy duro, ¿no? Empezar de nuevo también otra vida. Y bueno, pues estoy en ella. La verdad que tengo muchas ganas de ver a mis padres, a mis hermanos. Y además, pues quiero verlos porque en estos últimos años pues, he perdido muchos familiares, mi abuela, mis tías. Entonces es muy duro, ¿no? Porque nadie quiere vivir fuera de su país y lejos de sus familiares y sus queridos.
Abida Mohamed té gairebé 30 anys, ha nascut als camps de refugiats i encara hi viu. És l'actual presidenta de l'Associació Saharaui que defensa els drets humans i el dret a l'autodeterminació del poble saharaui mitjançant la lluita no violenta. I no és la primera vegada que Abida Mohammed passa per Catalunya i va ser de petita a través del programa Vacances de Pau.
Es una experiencia que permite primero, claro, a los niños saharauis de alejarse un poco de la situación muy difícil en el verano porque la temperatura alcanza más de 50 grados en el desierto, allí en los campamentos de refugiados, pero de otra, permitir una apertura cultural a esos niños para que comprendan que el mundo no es muy, digamos, cerrado, que existen otras culturas, que existen otros modos de vida, pero de otro tercer ángulo que es el más importante, es, digamos, dejar más sólida y más fuerte la solidaridad con la causa saharaui.
Abida ens explica per què va començar a implicar-se en la lluita no violenta per la llibertat del poble saharaui.
Como primera respuesta te digo la cultura del enemigo. Porque estamos enfrentando a una monarquía que no realmente le interesa demasiado utilizar la violencia. Esa propia monarquía no le interesa también los propios ciudadanos marroquí. Y creo que la historia ha sido un gran testigo sobre esa cuestión, donde el Polisario en una época durante los años 80 intentó liberar a 200 de los 4.000 militares presos durante la guerra, en la que el propio monarca marroquí denegó que vuelven a su tierra. Y hemos pasado, puedes decir, 7 años con la Comité Internacional de la Cruz Roja, con otras organizaciones internacionales, haciendo una campaña que permiten a esos soldados que vuelvan al final a su tierra. La no violencia permite que todo el mundo pueda participar, mujeres, niños, jóvenes, mayores, hombres y etcétera. El caso que no lo permite la violencia. Así que también esa cultura participativa en el que todo puede dar su palabra es uno de los factores que nos dejó apostar por ella.
Abida és una de les refugiades saharauis que continua vivint al desert en unes condicions extremes i sobrevivint només gràcies a l'ajuda internacional. Mentrestant, l'estat espanyol continua sent la potència administradora del Sàhara i perpetuant el procés de descolonització del Sàhara Occidental. Tot i així, Abida destaca l'alegria del poble saharaui com a motor per l'esperança.
Yo siempre he dicho que los saharauis, en vez de enfrentar a una opresión, a una fuerza de ocupación, enfrentan también diariamente a la propia naturaleza. La vida en los campamentos no es fácil. Es un campamento de refugiados en el que diariamente luchas para seguir. Pero hay cosas que el mundo no sabía, que a pesar de la dificultad de todo, hay una gran esperanza. Porque no lo que estoy yo diciendo, es el testimonio de todos los que han visitado los campamentos, que hay un grado de alegría, un grado de esperanza en la población saharaui que es inigualable en todas las, digamos, poblaciones refugiadas en el mundo. Como también allí se percibe la resistencia, que todavía se espera algo, algo mejor, una vida mejor.
Hassana Alia i Abida Mohammed insisteixen que mentre el govern espanyol continuï mantenint vincles amb el Regne del Marroc, el Sàhara continuarà ocupat, però ells i elles fent xarxa amb activistes no violents. Els dos activistes anuncien que estan organitzant una conferència amb moviments no violents al territori ocupat per finals d'any.
Solidaris. No fem diferències. No.
Hola, sóc el Serafí Vallecillos, director del CLAM, Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. A Navarcles, Manresa i Navàs, del 27 d'abril al 7 de maig, t'oferim una selecció del millor cinema amb valors i de qualitat produït arreu del món i també a casa nostra, amb la presència de directors i protagonistes i amb actes d'homenatge al Joan Soler, al Lluís Miñarro i a l'Assumpció Balaguer. També cinema per als més petits. Pots assistir a la gala de lliurament del Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat, que es lliurarà a la Fundació Arrels, i també gaudir de l'ampli programa d'activitats paral·leles. Consulta el programa a clamfestival.org.
Solidaris.
I no ens fa cap mal.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio. Para-t'hi a pensar.
Això mateix, para-t'hi a pensar i després actua.
Amb Adrià Bas.
Perquè ha estat un escàndol a escala mundial saber que a Txetxènia el president Kadyrov presumeix que al seu país no hi ha homosexuals. Tu diràs si després s'ha sabut, a través de la premsa, que hi ha presons clandestines i camps de concentració on els tanquen i els torturen. Sort que s'ha descobert, i ja està bé que ens indignem, però estaria bé també escoltar algun missatge contundent i veure alguna mesura de càstig per part de les potències mundials i democràtiques. Avui, el comentari dels que més en saben dels solidaris ens l'ha deixat el periodista Dani Vilaró.
Podria començar dient que la notícia sorprèn, però la veritat és que no gaire. Txetxènia és un exemple més, potser dels més cruels i durs, això sí, que ens arriben darrerament d'algun racó de la Federació Russa. Ens mostren un país amb la tolerància, quan no amb la complicitat de les seves autoritats, convertit en un dels punts negres de la diversitat sexual al món. Detencions massives de persones homosexuals, tortures, indicis d'assassinats, centres de detenció... El relat que fa la periodista de Novaya Gazeta és desolador. A la campanya d'assetjament i caça d'homes gais per part de les autoritats s'assuma un altre element, crec que molt preocupant, la negació. A Txetxènia no hi ha gais, arriben a dir les autoritats. L'homofòbia social i institucional més dura. Quina esperança tenen aquestes persones a Txetxènia o en alguns països africans o del Pròxim Orient que contemplen fins i tot la pena de mort per als homosexuals? L'asil, el refugi, la protecció internacional... Alguns líders europeus s'han mostrat horroritzats per la notícia de Txetxènia, entre elles la cap de la diplomàcia europea, Federica Mogherini. Està bé, però que moguin peça. Què fan els països membres de la Unió Europea perquè les persones perseguides per orientació sexual tinguin accés efectiu al dret a l'asil que la nostra legislació el reconeix? Doncs res, o molt poc. Ningú compleix els seus compromisos. I si no fan res els governs, què podem fer? Doncs el de sempre. Mobilització social i política que pari els peus a l'homofòbia i la transfòbia. Mobilització social i política perquè els governs acullin aquestes persones. La condemna internacional a Rússia, a Txetxènia, pels fets denunciats ha de ser ferma i immediata, però no n'hi ha prou amb les paraules. Els sistemes d'asil europeus han d'adaptar-se a la realitat de les persones perseguides i convertir-se en porta d'entrada, no pas en els murs i tanques que cada cop ens encerclen més i ens tanquen a la fortalesa. Deixeu-me dir per acabar també que no n'hi ha prou amb onejar banderes arc-iris, la bandera LGBT, si l'onegem dins dels nostres murs que aquestes persones no poden travessar. És una solidaritat cruel, hipòcrita. Fem-la, doncs, efectiva, fem-la real. Acabem amb l'horror i obrim el mur.
Somnis de poetes, no en sabíem més. Teníem 15 anys.
Bona tarda, sóc la Laura del Festival Protesta i us volíem convidar a la projecció del documental Alba Daurada, un assumpte personal, que es farà el dimecres vinent a les 8 del vespre a l'espai ATC de Vic. El llargmetratge analitza el creixement d'aquest grup neonazi grec a través de la mirada d'una periodista que durant anys ha estat infiltrada en un dels seus grups locals. La ciutat de Vic ha estat en un passat proper escenari del discurs de l'odi que a través dels moviments ciutadans autoorganitzats hem aconseguit arraconar. Per això diversos col·lectius de Vic hem cregut important projectar-lo a la ciutat i fer-ne un cinefòrum amb la seva directora que ha vingut expressament. Volem reflexionar sobre els perills que comporta el model que molts partits de la nova dreta europea tracten d'imitar i ho volem fer just després de les eleccions franceses. Podeu trobar més informació al web festivalprotesta.cat i a les xarxes socials del festival. Moltes gràcies.
Solidaris, no et donis per vençut.
Gabriel Maria Pérez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Expliqui'm què és l'autisme, Gabriel.
L'autisme no és senzill d'explicar. No és una malaltia, per exemple. Això ja diferenciem.
Miri, per començar, sí. Ja puc tatxar una de les preguntes que tenia en el qüestionari.
Doncs, en efecte, partint de la base que l'autisme no és, com diem, una malaltia, sinó que és un trastorn o una síndrome, la qual una de les característiques més comunes és la falta d'empatia entre la persona que té aquest trastorn amb els seus interlocutors. La manca o la dificultat per poder comunicar-se i després poder aprendre moltes coses. Això és una de les primeres, de les principals
característiques,
d'acord? Hi ha altres que, per exemple, que és que, clar, són diferents tipus d'autisme.
Si ara ho desgranarem, ara anirem fent el particular, però digui'm una cosa, tenim clar què és, les persones que no l'hem viscut mai de prop, hi ha molt desconeixement social del que és realment ser una persona autista?
Aquí hi ha una altra apreciació que et faré. No s'és autista, es té autisme.
Molt bé.
Partint d'aquesta base, la gent no acaba encara d'entendre exactament què és l'autisme. No entén que hi hagi una de cada 68 individus que actualment tinguin aquest trastorn i que moltes vegades fins i tot és superior.
Torni-ho a dir, càncer. Quants?
Un de cada 68 individus, almenys dintre de la societat nord-americana, i dintre de Catalunya es considera que entre un entre 100-150 individus tenen algun tipus d'autisme, per al qual, evidentment, té més incidència que alguns tipus de càncer, fins i tot, i de diabetis infantil.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I el llenguatge, Gabriel, a partir d'ara, ja ho ha fet, eh? Però li demano, per favor, que em corregeixi les vegades que faci falta. El llenguatge que a vegades utilitzem massa alegrement i sense voler fer mal, creem falsos mites i estigmes. Això és així en el cas de l'autisme?
Sí, bueno, l'autisme ja és el mateix que quan s'utilitzen altres similars.
Sí, i tant, això ho hem parlat moltes vegades als solidaris.
Altres mentals, per dir-ho de manera, no? Però bé, que si és retrasat mental, que si és un normal i que si és autista. Repetim, no s'és autista, però quantes vegades aquesta és una lluita de pares i de persones que conviuen amb l'autisme, no només són pares, sinó fins i tot gent que té associacions o que coneix amics o això. Per què utilitzes una expressió que, com m'has preguntat abans, la gent està sensibilitzada amb això, però si no saps què és l'autisme, no pots dir que un futbolista era autista al mig del camp. Primer, què estàs dient? Tu saps, per exemple, i perdona que parli del conjunt o de periodistes sense donar noms, però ha passat, o de gent de carrer. Clar, és el que diem. Hi ha falta de sensibilització en aquest sentit, però cada vegada la gent coneix més el que és l'autisme gràcies a que també les estadístiques, a les lluites de, també de moltes associacions, d'institucions, i això han aconseguit que aquest diagnòstic que, per exemple, en el cas de la meva filla, no li van fer fins als 7 anys, ara es faci als 2 anys.
Demà és Sant Jordi. Com són les coses del màrqueting editorial que encara no ha passat el dia i nosaltres ja fa setmanes que sabem quins seran els llibres més venuts. Però el més important no és si l'autor surt a la tele, si del llibre en faran una pel·lícula, o si és un èxit de vendes a qualsevol altre país. Tot això és veritat que és important, però no només. El més important d'un llibre, què és? Doncs que t'expliqui coses, que t'emocioni, que et faci aprendre i et tingui enganxat de la primera pàgina a l'última. I aquests llibres no sempre arriben als top 10. Demà passejareu i segurament remenareu molts llibres a les parades de Sant Jordi de tot el país i n'hi ha un que no trobareu a totes les parades, i per això avui l'hem portat als solidaris, el tinc a les mans. En Gabriel Maria Pérez és president de l'associació cultural Univers Àgata, una associació que fa divulgació del que significa viure amb les persones que pateixen, veus? És automàtic, eh?
O tenen.
Que tenen l'autisme a través de la cultura. Es titula Lletres blaves per l'autisme, editat per Stomberg i amb la col·laboració d'una barbaritat d'autors, poetes, il·lustradors d'aquí, d'allà i de més enllà. Gabriel, quanta gent hi ha participat en aquest llibre?
Crec que hi ha uns 90 autors, entre autors i petits col·laboradors, és a dir, hi ha articles, hi ha poemes, hi ha relats, hi ha una mica de tot. Si entréssim per noms, podríem dir uns 98, crec jo, que hi ha. Hauria de tornar a comptar.
D'on són i com hi heu arribat a tots aquests col·laboradors?
Això és una idea original gràcies a un escriptor il·licità, amic meu, perquè jo sóc escriptor i poeta i he participat en diversos foros d'aquests d'internet, en el qual un d'aquests amics il·licità, que es diu Antonio Buitrago, dic el seu nom perquè s'ho mereix, em va dir, escolta, per què no fem un llibre en el qual posem els nostres poemes i demanem a gent que tingui cert renom a veure si vol participar.
Clar.
Com ho hem fet? Senzillament llançant la canya i dient, escolteu, i voleu tant, participar?
Segur.
Voleu enviar-nos un poema? Si té relació amb l'autisme o amb aquesta sensibilització, molt millor. Si no ho és igual, el que és una excusa, és un motiu per dir, mira, tinc una cosa i amb això sensibilitzo. Uh-huh. I escolta, la de gent que ha volgut participar i ens ha enviat coses i hem hagut de seleccionar. Això és importantíssim.
Noms, a veure, diguem-ne alguns.
Doncs des de la mateixa Olga Xirinacs.
Molt bé.
Tenim l'Eduard Miró Saladrigues, també.
Mm. Hi ha la Laura Borràs, la directora de l'Institució de les Lletres Catalanes.
Laura Borràs, en Carles Duarte. També tenim... bé, és que no només parlarem d'aquí, de Catalunya, també tenim escriptors de Sud-amèrica, també. Tenim en Gonzalo Saleski. Tenim a Susana Jiménez, de Colòmbia. També continuem per aquí amb el Manel Alonso Català, amb Víctor Nubla. Hi ha una amalgama d'autors, en aquest cas literaris, però és que també la portada, per exemple, és de l'il·lustrador Miguel Gallardo, pare d'una nena amb autisme, d'una noia ja de 21 o 22 anys ja, i que també ens ha fet el nostre logo, que de fet és la meva filla, que això ja no he arribat a dir-ho.
No, jo volia que m'ho expliquessis. L'Àgata és la teva filla.
L'Àgata és la meva filla. Uh-huh. És una nena amb autisme de 17 anys que no parla, que du bolquer, que no mastega, però que és un àngel amb el seu somriure i amb els seus ulls oberts, no?
El somriure, Gabriel.
Com una ràfega de vent que arriba breu i intensa, com una guspira que encén un foc i ens crema, com un sentiment que arrela dins d'un cor que batega, com aquella veu que mai ens deixa. Així és el teu somriure dins d'aquest univers i ens acompanya i ens fa vibrar i ens dona força per continuar.
Cristina Company, poeta i escriptora, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest vers és teu.
Aquest vers és meu, aquest poema és meu, sí.
Com i quan arriba l'autisme a la teva vida?
Doncs jo, com moltíssima gent, vivia allunyada d'aquest món i un dia jo escrivia poemes curts a Twitter, tuit poemes, i mirant Twitter vaig veure una crida que feia en Gabriel. Jo llavors no el coneixia encara i deia que volien fer gran univers Àgata per sensibilitzar a la població i a la gent i que necessitava tota aquella persona que culturalment pogués ajudar. Uh-huh. I fins ara, deu fer gairebé 3 anys, i al poc temps de conèixer el Gabriel vaig anar a casa seva i vaig conèixer l'Àgata.
Per tant, tu ets un d'aquells perfils de persona que s'ha involucrat en univers Àgata sense haver viscut de prop el cas de l'autisme. Com seria lo lògic? Moltes vegades aquestes associacions, fundacions, sí, neixen de, sí, històries particulars que fan, sí, que les persones vinculades vulguin, doncs, impulsar-les. Sí. En el teu cas, et ve completament de fora. Tu escrius, si no m'equivoco, a vullescriure.cat.
Vullescriure.cat.
La teva obra la podem llegir aquí.
Sí, i tinc un blog també que es diu senzillament Escriure i també podeu, allà trobareu poemes i petits relats que escric.
I hi ha molta gent que de seguida destaca el somriure de les, sí, persones amb autisme. Sí. I tu ho has fet en aquest poema que acabem d'escoltar.
Sí, perquè aquest poema el vaig escriure sortint de casa de Gabriel, després de veure l'Àgata, i el somriure que ella em feia i m'acariciava la mà, sempre ho recordaré, o sigui, era el primer dia que em va veure, em somreia i m'acariciava la mà com si em volgués donar les gràcies per haver-la anat a veure i per estar allà amb ella. I aquell somriure va ser el que em va fer escriure això, perquè té una força impressionant, impressionant.
El tacte és el sentit amb el que millor i més es relacionen amb el món?
L'Àgata, quan era més joveneta, clar, ara té 17 anys. Uh-huh. Ha fet un canvi. Un canvi que,
clar,
fins
biològic,
tot ara mateix,
exacte,
ara,
sí,
mateix,
sí,
fins i tot hormonalment està terrible, però bé, és igual. El fet és que aquests nanos tenen una característica i és que no els agrada que els toquis moltes vegades, no els agrada que els acaricis el cabell. L'Àgata té moments. És com si els hagués superat. Li agrada que li agafis la mà, però més aviat li agrada abraçar-te, o li agradava, perquè a vegades té lapsos, no?
Sí, sí.
Però és cert que una característica que té, i ha dit la Cristina, és aquest somriure. Repetim, estem parlant de l'Àgata, però l'Àgata és un cas.
Un cas
concret.
I hi ha
molts casos diferents, sí, no?, que no són així.
L'univers de la teva filla ha servit per catapultar, per intentar fer conèixer a la resta de la gent
per intentar explicar l'univers particular de totes les persones com ella, però parlem d'ara qüestions més pràctiques. Intentaré fer preguntes com les que faria molta gent que no en tenim ni idea, que mai hem tingut relació amb l'autisme i que amb això som autèntics ignorants, sobretot amb tota la delicadesa del món, però amb ganes de trencar estereotips i d'aprendre, sobretot que ningú s'ofengui. En quin moment se sol detectar? Tu abans m'has dit que a la teva filla li van diagnosticar als 7 anys.
Una cosa és el diagnòstic, una altra cosa és quan es detecta i qui és la persona que més pot detectar una, diguem-ne, entre cometes, anomalia d'una personeta que ha parit d'ella.
La mare.
La mare, i a més, clar, aigua.
Clar.
La mare notava que la nena, doncs, les celles i que aquella no s'aguantava. I esta nina, a aquesta nena li passa alguna cosa, aquesta nena té algun problema. Que no. El pare sempre intenta desdramatitzar. Aquest va ser els primers instants en el que vam veure i la, que alguna cosa li passava. Després una apatia al menjar, uns comportaments molt diferents. Clar, hem de comptar que tinc dos fills més. I és l'última, ella. Per tant, aquests canvis, la mare ho veuen i de seguida...
Clar.
Una cosa és, com dic, fa 17 anys, i una altra cosa és actualment.
No, clar. Segurament.
Clar.
És una situació que té graus d'intensitat, és a dir, evoluciona amb el temps?
El que dèiem abans, ara la gata ja no és una nena. Quan era nena, era un sac de nervis, havia tingut, no crisis, fins i tot de dos dies amb dos nits sense dormir, sense parar de cridar i plorar. Crisis de dies de no saber què té. El que els hi passa a molts nanos amb autisme, veuen ombres i es posen nerviosos i no saben què és, no?
S'espanten.
A Sant Joan, rebetlles de Sant Joan, doncs crits enormes de no saber què tenir, portar-la a urgències i dir-te, si no té res. O sigui, de nervis, sacs de nervis. Què hem vist? L'evolució és que ha passat d'un estadi de molts nervis que a més te'ls contagia a un estat més adult.
Home, segurament ja ho ha après.
Sí.
I s'hi ha acostumat. Bé, no ho sé, si és així, però voldria pensar que és això.
El problema amb la gata és que mai sabràs, en el cas de la gata, o en el cas, parlem, universalitzem, com dic jo. Clar, hi ha un problema, no parla. Si no parla, no sabem què té. I com que no sabem el que té, mai saps si li has de donar una medicació, si no, si és que tens ganes, si és que t'has fet mal, si és que et fa mal la panxa, si és que et fa mal l'orella, si és que te'n vols anar d'aquí, o què vols. I això sí que és un problema, perquè, a més a més, una altra de les característiques de molts nanos amb autisme és que no senten el dolor.
Físic.
Físic, correcte. Clar, la gata a vegades sabem que plora perquè li fa mal la panxa, perquè és... si plora de veritat...
Saps que li fa mal la panxa perquè plora.
Probablement.
Però no perquè es queixi.
Correcte. Hi ha un cop fins i tot que s'ha enganxat els dits o això, o perquè hem trobat ferides...
I li has vist la marca, però...
No plora.
Fins que no ho has vist, no...
No.
Cristina, anaves a dir alguna cosa.
Que jo, arrel de després de conèixer l'Àgata i entrar una mica en el món aquest, diferents nivells o graus que hi han, i el cas de l'Àgata, pues, és molt, molt dur.
Afavoreix que una família tingui altres germans, tingui altres nanos a casa?
En principi sí, el que passa és que teòricament hauria d'afavorir, però afavoreix a la llarga. Els nanos tampoc ho passen bé del tot,
clar.
Perquè ells veuen que els hi fas més dedicació amb ella.
Segur.
Clar, segur. I que tampoc saben com controlar-la perquè no ho entenen tampoc del tot. Es perden una mica. Clar. Ara, els has de reconèixer que darrerament també fan un gran esforç ajudant-nos. Vull dir que tampoc...
No, home, també es fan grans.
Clar.
Sí.
Però sí que potser no, els germans, si tiren sols, i l'Àgata no, o l'altre no... Clar, t'hi dediques més i tots s'hi dediquen més. I arriba un moment en què l'altre, jo crec, que diu, jo també sóc així, no?
Se sent abandonat o...
O l'has de fer participar molt.
Exacte.
L'has de fer participar molt també amb aquella...
I com a pare has de trobar també les petites finestres i espais de poder-li prestar l'atenció que requereix, perquè al final ell també és fill teu.
I tant.
En el cas d'una família com la vostra, cal invertir molts recursos en poder-li donar una vida digna a l'Àgata? Econòmics, vull dir.
A veure, justament aquesta és una de les lluites de tots pares i tothom qui d'alguna manera té l'autisme al seu voltant. I és la poca sensibilització, sobretot institucional, en aquest cas. Els recursos són mínims. Aleshores, a veure, fa uns quants anys nosaltres vam tenir la sort de poder comptar amb l'ajuda d'un doctor, una eminència, que era el doctor Muñoz, que ens va ajudar a fer uns diagnòstics amb la nostra nena. El cas és que aquest doctor ens deia en aquella època que per un membre amb autisme caldrien uns 1.800 euros més al mes independentment de la resta dels membres de la família. Uh-huh. Això no sé si arribaríem a tant, però realment els ajuts que rebem són mínims i no s'arriba. És que no s'arriba, no arribem a poder tenir... A veure, l'ideal per poder tenir una nena com l'Àgata o una persona amb autisme és que poguessis tenir doncs, un assistent, encara que fos dos cops a la setmana, i altres ajuts.
Terapeutes. Altres ajuts.
Clar, terapeutes semigratuïts o gratuïts, però clar, si tu portes un terapeuta que vingui de part de benestar social, dels ajuts que tens mensuals et treuen ja una part. Lògic, sí, però si aquests ajuts fossin com haurien de ser.
Clar, la teva filla no ha pogut anar a escola, entenc.
Sí, la meva filla ha anat a escola, ha anat a guarderies, però, com diem, això ha sigut un via crucis de 7 anys. Un cop diagnosticada, sí, va anar a certs centres d'inclús públics, bueno, concertats, no?, en els quals era gratuït, cert, però va arribar a certa edat en què ens van dir ara ja us hauríem de cobrar uns diners nosaltres com a 5 persones i amb les nostres crisis econòmiques, vull dir, que no podíem arribar-hi.
L'any que ve la teva filla serà major d'edat.
Correcte.
Perquè farà 18 anys.
Sí.
Ella té una discapacitat reconeguda de 88%.
Sí, sí, sí.
Per tant, la teva filla no arribarà mai a accedir a cap mercat laboral ni tampoc en empreses d'ocupació especial.
No, però bueno, hi ha aquests tallers que sí que es fan. No vol dir que perquè participi en un taller doncs ja sigui capaç de fer alguna feina, però és una manera de tenir ocupat el temps laboral. Sí que no és a partir dels 18 anys, crec jo que són a partir dels 21 anys, en aquest cas això ho sap molt més la meva dona, però sí que, evidentment, aquí hi ha una cosa, una altra de les lluites és aquesta. També arriba un moment en què els pares es fan grans i necessiten poder també portar la nena a residències o coses d'aquestes. Per això parlava abans dels ajuts. Si tu et ve un terapeuta, una persona que sigui pública, perds poder adquisitiu i, per altra banda, també necessiten els pares tenir un descans de poder dir, escolta, deixo la meva nena una setmana o uns quants dies aquí, o fins i tot internada, que sí que hi ha aquesta possibilitat, crec que a partir dels 21 anys, però em sembla que hi ha una llista d'espera de 6 anys. Això és una barbaritat. 6 anys.
No només quan els pares es fan grans, que també, perquè penses què passarà amb aquesta nena...
El dia que els pares no hi siguin.
O que jo no pugui amb ella, no? Perquè quan els hi agafa o tenen alguna crisi o això, doncs penses què faré amb ella, no?
Clar.
Però no només això, sinó que cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, jo crec que els pares també necessiten aquell cap de setmana de dir, poder-la deixar en confiança.
El tema dels cuidadors familiars i de com protegir el cuidador dona per tots els programes que
vulgueu. Exacte, sí. I necessiten, perquè clar, si ells no estan bé, la gata no rebrà el que ha de rebre tampoc, perquè no, clar, arriba un moment que els nervis et poden i el cansament et pot. Perquè ells, per exemple, m'explica a vegades al Gabriel que hi ha nits senceres, però una darrere l'altra, que la gata no dorm.
Sí,
llavors, què passa? El Gabriel treballa, la Dolo també, vull dir, fan coses, a part de cuidar la gata, no? Han de mantenir la família.
Exacte.
I necessitarien també poder dir, aquest parèntesis, estar amb una persona adequada, amb una persona de confiança i que...
Home, algun abans n'hi ha hagut, però molt petits.
Clar, això és el Solidaris i aquí parlem dels drets de les persones i de com cobrir les seves necessitats. Quin és el dret més vulnerat de les persones amb autisme i d'aquells que conviuen amb ells? L'autonomia personal? El poder disposar de suficients recursos? El tenir una atenció psicològica, un suport psicològic?
Tot això entra dintre del ventall. És que potser pot suplir el fet de no tenir un assistent, però necessitaries aquests econòmicament un ajut per poder després invertir-lo en no sé, en una residència, en un no sé què. És que la pregunta no és senzilla.
No
és senzilla de contestar. Aquí.
Segurament és més senzilla la pregunta que la resposta i el vostre testimoni, és a dir, la vida que vosaltres... Com us ha canviat la vida vosaltres en el moment en què l'Àgata va arribar a la família?
Clar, el canvi és radical.
Sí.
Sobretot quan passen aquests primers mesos, aquest any en el qual no s'asseu la nena, en què la mare acaba dels nervis destrossats.
La incertesa, no saps què passa.
Moltes vegades les mares es culpabilitzen a si mateixes.
Hauré fet jo malament alguna cosa.
Durant l'embaràs, potser no sé què, no? El canvi és radical per tots, per tots els membres d'una família.
Hi ha algun model de política a qualsevol lloc del món en la que podem mirallar-nos?
Tant de bo. A veure, jo tinc uns coneguts alemanys que tenen un noi que té síndrome de Down, però és que ells el tenen en una residència tot l'any i crec que és gratuït. Això no ho tenim aquí. És que són lluites petites de tot una mica. Lluites perquè no diguis que és autista, lluites perquè hi hagin recursos.
Bé, una part,
lluites
una part
per investigació.
És, entenc que és la lluita de la percepció social, de la divulgació,
correcte,
perquè tots ho entenguem, i després hi ha
sí,
la part més de treball amb l'administració, amb els governs, perquè les lleis o perquè les ajudes públiques doncs us facin la vida més fàcil. Això entenc que són dos treballs per separat.
Exacte, el que passa és que, clar, Univers Àgata en aquest cas, com que treballa per, amb cultura, contacta amb altres associacions i intentem fer una unió entre diverses associacions per tal de poder dinamitzar els altres temes, que és el que estàveu comentant. La inclusió, fins i tot, de nanos amb alguns tipus d'autisme que puguin anar a qualsevol escola pública. Això, hi ha molta discriminació amb això. Nanos amb Asperger, que és un dels tipus d'autisme intel·ligent, verbal, que reben bullying, aquest, em sembla que
estic... Sí, bullying,
sí,
no?
sí.
És a dir, perquè que en aquesta integració, aquesta inclusió dintre de les escoles públiques, això no s'està fent, per exemple.
Com ho has dit, que l'Asperger és un autisme intel·ligent? Has dit això?
A veure, és que sí, aquí crec que he ficat bastant la pota.
No pateixis res.
No, és igual, les persones amb autisme són intel·ligents, totes. El que passa és que nosaltres no entenem el seu món. Per nosaltres és un món abstracte perquè ells, la seva visió del món és absolutament diferent. La persona amb Asperger no té res a veure amb una persona amb autisme com el de l'Àgata, no?
O pots notar aquella sensibilitat que té, per exemple, jo quan la veig, que hi ha música. Sí. Quan hi ha música, jo l'he vista amb una persona que toqués el piano o que toqués la guitarra, i ella acostar-se a l'instrument, al piano, a la guitarra, i posar les mans a sobre per notar aquella vibració. I la seva cara canviava, somreia, sí, i de cop i volta igual començava a cridar de contenta que estava. No?
Clar, tot això del que estan parlant en aquests minuts no ho explica aquest llibre que tinc a les mans, però sensibilitza i fa que la gent se us aproximi i a partir d'aquí, si pot, si vol, s'involucri. Per exemple, qui és el doctor Rivière?
Sí, el doctor Rivière va ser un psicòleg i científic espanyol que estava especialitzat en el trastorn de l'autisme. És dels primers que diagnosticaven l'autisme aquí
a l'estat espanyol.
Aquí a l'estat espanyol. Aleshores, va crear els 20 punts fonamentals sobre l'autisme, però basant-se en la persona, com si la persona que té l'autisme t'estigués
dient... Com si ho expliqués ell,
correcte,
o ella.
Exacte, exacte. No? Aleshores, suposo que això m'ho preguntes perquè en el llibre hi ha algunes cites del doctor.
Exacte, el llibre, que està conformat per versos i textos de tots aquests autors que estàvem comentant abans, sí que de tant en tant hi ha un nom que es repeteix, que és el doctor Ángel Rivière, amb aquests petits paràgrafs que són aquest llistat, aquest decàleg de 20...
Sí. Exacte, això jo haig d'agrair, i ho agraeixo aquí a la contraportada del llibre, a la seva vídua, a Inés Marichalar, perquè aquests 20 punts són molt utilitzats amb molta freqüència per poder entendre el que és l'autisme. Aleshores, clar, és molt important. Per exemple, aquí hi ha un punt que diu... Puc?
Per favor,
sí,
endavant.
Ho traduiré perquè el tenim aquí en castellà.
No, llegeixo en castellà.
Sí?
Sí, home, sí.
Diu, acéptame como soy. No condiciones tu aceptación a que deje de tener autismo. Sé optimista sin hacerte novelas. Mi situación normalmente mejora, aunque por ahora no tenga curación. I tenim, hem de tenir molt clar això, l'autisme, repetim, no és una malaltia i no té cura. Ni amb teràpies alternatives, ni no.
Haz un esfuerzo por comprenderme, deia el doctor Rivière.
Sí, sí. Jo l'he conegut gràcies també a Miquel Àngel Lladó Ribas, que és un dels escriptors que participa en el llibre i que és prologuista del llibre, i a la Maribel Morueco, l'altra prologuista del llibre, que és la presidenta de l'Associació de Nanos amb Autisme de les Illes Balears, en Gaspar Hauser. Jo, la veritat, si qualsevol persona pot entrar a Google i llegir-los, entendrà molt el que significa l'autisme, encara que es vegi des del prisma de la persona que el pugui. Podem dir que en alguns casos es pateix o es té.
Per cert, per què blaves les lletres?
Perquè el color blau
El color blau és el color de l'autisme.
Ah, sí?
Sí, és el color... No sé si heu vist com passa amb el càncer de mama, que s'il·luminen els edificis, sí, amb rosa. Sí. Doncs el Dia Mundial de l'Autisme, que és el 2 d'abril, els edificis s'il·luminen de blau.
Molt bé. Veus les coses que pren un daltònic.
Ah, mira tu.
Doncs mira.
Demà, Sant Jordi, on podem trobar el llibre?
Mira, podeu trobar-nos a la llibreria Pau Bosch, que està al Passeig Maragall 166.
A Barcelona.
A Barcelona. També a la paradeta de la llibreria La Ploma. La primera, a la llibreria Pau Bosch, de 10 a 11 i mitja, a 12:45.
Fem una cosa, per no fer-ho gaire llarg, això ho teniu penjat a la pàgina web?
Clar que sí.
Doncs ja està, universagata.org,
i fins i tot allà podreu entrar al Twitter i al Facebook, allà ens trobareu.
I demà... les parades trobareu també poetes que ens hem ofert a estar allà per firmar el llibre i per col·laborar amb ells.
Que bé, moltes gràcies per haver vingut avui, prèvia de Sant Jordi, llibres solidaris, llibres per despertar consciències.
Moltes gràcies. Gràcies.
Deixeu-me aquest últim minut del programa d'avui per explicar-vos com de contents i de motivats que estem els solidaris, perquè aquesta setmana han sortit els EGM a les audiències de ràdio. I aquest programa, que té una hora tan complicada els dissabtes a les 3 de la tarda, que toca temes que no sempre són agraïts i que sobre va i ve, segons marca el futbol, tot i així ha registrat 30.000 oients en el darrer trimestre. I això ens situa líders a la nostra hora, a Catalunya. Tenim uns oients sensacionals, no us mereixem, i us ho agraïm molt. Tots, en Roger Fontarnau, la Marta Molina, en Ricard Garcia, l'Eva Pineda, la Rosa Silloé i l'Adrià Bas. Demà, que és Sant Jordi, roses, llibres i petons. No escatimeu mai els petons, estimeu com vulgueu i a qui vulgueu. I dissabte que ve, a les 3, torneu als solidaris i ens ho expliqueu. Aquest és per vosaltres. Que vagi bé. Adéu-siau.